Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bon vespre a tothom. Vinga, que això s'acaba. Em refereixo a l'any, esclar. El d'avui és el penúltim programa de 2024. Espero que aquest any hagi estat positiu per a tots vosaltres. O com diuen ara, aquesta volta al sol, perquè hi ha gent que per felicitar un aniversari, en lloc de dir per molts anys, diuen per moltes voltes al sol. Més tu per hora. Doncs això, desitjo i espero que aquesta volta al sol us hagi provat. Per al nostre programa cada dia és una nova volta. Doncs hem d'estar sempre pensant de què parlarem, quina música proposarem, com ho explicarem, etc etc. I el producte el teniu cada setmana, aquest Parlem d'Òpera, que fem amb tota la il·lusió del món, encara i que alguns dies és millor, d'altres no tant. I això ja ho sé jo, però que sempre us arriba amb tota la voluntat de complaure-us. I ara callem i comencem. Rocío García, control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda al nostre programa número 585.
Thank you.
Hem sentit per començar música de Le Comte d'Hoffmann, la famosa òpera d'Offenbach, amb la qual ell volia passar a la posteritat com a autor de quelcom més sòlid que no pas les operetes i obres lleugeres amb les quals havia regnat durant força anys en els escenaris parisencs. Però la veritat és que ell era tan genial que encara que no hagués fet els contes, el seu pas a la posteritat estava assegurat. Es tracta, com sabreu, d'una òpera pòstuma que no va poder acabar i per tal motiu ha estat putinejada per mil mans i sempre, no sé si us passa a vosaltres, quan la sento hi ha música que no coneixia. El que hem sentit, però, sí que surt sempre i és l'ària d'Antònia, amb la que comença l'acte tercer. Ella fui la Tourterelle, cantava Dita Gruberova amb l'Orquestra Nacional de França i Seiji Ozawa a la batuta. El programa d'avui és la continuació de fa tres setmanes, una novena edició del In Memoriam, donada l'acumulació que se'ns ha fet de gent que ha marxat a l'altre món i que volem recordar, encara que sigui una mica. I us diré que encara ens ha quedat material per fer una desena edició, però que la deixarem per finals de temporada. Per ara, un altre grapat de gent il·lustre traspassada que mereix un record per part nostra. I el primer és precisament el director japonès Seiji Ozawa, un dels pocs noms de la direcció procedent del continent asiàtic que va arribar a la categoria d'estrella mundial. Nascut a Shenyang, avui a Xina, a les hores de la Manxúria, ocupada pels japonesos, el 15 de setembre de 1935, es va graduar a Tòquio l'any 1959, viatjant tot seguit a Europa per ampliar estudis. I el mateix any va guanyar el primer premi en el concurs internacional per a joves directors d'orquestra de Besançon a França. Va guanyar una beca per estudiar amb Karajan a la Filarmònica de Berlín i el 1961 és nomenat per Leonard Bernstein, director assistent de la Filarmònica de Nova York. Entre 1965 i 1970 fou director de la Simfònica de Toronto, del 1969 al 1976 de la Simfònica de San Francisco i de la Simfònica de Boston entre el 1972 i el 2002, any en què es va fer càrrec de la direcció de l'Òpera de Viena en substitució de Claudio Abbado. Allà hi va romandre fins al 2010. A començaments d'aquest any, 2010, va deixar de dirigir concerts en públic a causa d'una malaltia i no va tornar a la seva labor de director fins al 2013. Seiji Ozawa va morir a Setagaya, a Tòquio, el 6 de febrer de 2024, als 88 anys d'edat.
Parlem d'òpera. Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
La següent personalitat que recordarem avui és un altre director d'orquestra, en aquest cas l'anglès Sir Andrew Davies, que va néixer el 2 de febrer de 1944 a Ashridge, a Hertfordshire, al nord de Londres. Va passar part de la seva infància i adolescència a la ciutat de Watford, on tocava l'òrgan al Teatre Palace. Després va anar a estudiar a la Royal Academy of Music a Londres i al King's College de Cambridge, on es va graduar el 1967. Més tard va seguir estudis de direcció d'orquestra a Roma sota el mestratge de Franco Ferrara. La seva primera feina important fou com a director associat de l'Orquestra Simfònica de la BBC escocesa a partir del 1970. El 1975 és nomenat director musical de la Simfònica de Toronto, on va estar-hi fins al 1988, any en què accedeix al càrrec de director musical del Festival de Glyndebourne, on romandria fins al 2000. El 1989 el van nomenar director de l'Orquestra Simfònica de la BBC, que també deixaria l'any 2000. Aquest any és nomenat director musical de l'Òpera de Chicago, la Lyric Opera, i es mantindria en el lloc fins a la temporada 2020-2021. Entre altres fites, hi va dirigir un cicle complet de l'Anell del Nibelung de Wagner el 2005. També va dirigir la Simfònica de Melbourne, Austràlia, a partir del 2013. La seva dedicació gairebé exclusiva al món anglosaxó fa que el seu nom no sigui gaire conegut entre molts afeccionats, però va estar un dels noms més destacats de la direcció orquestral dels darrers anys. Segons els especialistes, fou un dels millors directors de la música de compositors britànics com ara Elgar, Delius, Vaughan Williams i especialment Michael Tippett, de qui va portar per primer cop a Chicago una producció de la seva òpera The Midsummer Marriage. Però també es va dedicar als grans autors simfònics del segle XX en predilecció per la música eslava. Precisament, va dirigir en el Liceu la Rusalka de Dvořák el desembre de 2012 i gener de 2013. Jo el vaig veure, igual que el vaig veure just un any després dirigint la Sandrine de Massenet, autor del qual també va dirigir en versió concert la Thaïs el juliol de 2007 amb René Fleming. També el vaig veure dirigir a Chicago, amb Die Frau und Schatten de Richard Strauss. Sir Andrew Davis va morir a Chicago a causa d'una leucèmia el 20 d'abril de 2024. Tenia 80 anys. I ara el sentirem dirigint la Simfònica de Toronto i la soprano Eva Marton a Beim Schlafengehen, la tercera de les meravelloses quatre últimes cançons de Richard Strauss.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
I ara és el torn d'un tenor, el suís Eric Tapie, que va néixer a Lausanne el 19 de maig de 1931. La seva primera instrucció musical de ben jovenet va venir d'un cosí seu, en violí i cant coral. El 1951 es va convertir en mestre i després va començar a estudiar cant, primer en el Conservatori de Ginebra, després en el Mozarteum de Salzburg, al Conservatori de Hilversum als Països Baixos i finalment a París sota el mestratge de Nadia Boulanger. El 1956 va començar la seva activitat concertística i aquesta va anar a més després de guanyar un premi el 1958, de manera que va acabar deixant de fer de mestre el 1959. Aquest mateix any va interpretar per primera vegada un dels seus rols més importants, el de l'evangelista La Passió segons Sant Mateu de Bach, a Estrasburg. El 1962 va reobrir el Gran Teatre de Ginebra i de seguida Tapie i va aparèixer amb un petit paper en el Don Carlos de Verdi, unint-se a la companyia on hi romandria durant 12 anys. Allà va desenvolupar el seu repertori, que comprenia els grans papers de Mozart per a tenor, però també un repertori d'òpera contemporània, participant, per exemple, en l'estrena mundial de La Mer Coupable de Darius Milhaud, òpera que tanca la trilogia de Figaro, el 13 de juny de 1966. Aviat va començar a internacionalitzar la seva carrera a Bordeus, París, Rotherham, Hannover, Salzburg, Aix-en-Provence, etc., sempre amb repertori antic. El 1979 canta l'Incoronazione d'Hipopea a Zúrich, producció amb la qual també va aparèixer a l'Escala. El 1974 debuta a Covent Garden amb la Clemenza di Tito. Es va retirar el 1981, sent les seves últimes aparicions en escena a Zúrich amb Lucio Silla, de Mozart, i a l'Òpera de San Francisco amb l'Incoronazione d'Hipopea. En retirar-se, Eric Tapie es va dedicar a la direcció escènica i també a l'ensenyament. Va fundar l'Atelier d'Interpretació Vocal i Dramàtic a l'Òpera de Lyon i en va ser director. També entre el 1984 i el 1999 va ensenyar en el Conservatori de Ginebra. Eric Tapie va morir l'11 de juny de 2024 als 93 anys de data a Belmont-sur-Lausanne, a tocar de la seva ciutat natal. I ara sentirem la veu d'aquest tenor, tot interpretant Mozart, Il mio tesoro intanto, l'ària de Don Ottavio del segon acte de Don Giovanni, amb l'orquestra de la Suisse Romande dirigida per Horst Stein, enregistrament del 1980 en el Gran Teatre de Ginebra.
Andar Che soldi trage morti, dovrio tornar. Non so apparia tadar. Che soldi trage morti,
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
I ara un altre tenor, però de característiques molt diferents. Un típic tenor italià que, si potser no va ser mai un primeríssim espasa, sí que fou destacat. Fiolliceu hi va venir unes quantes vegades. Jo mateix el vaig veure en dues ocasions, en el Requiem de Verdi i de l'Andrea Chenier. Parlo de Lando Bartolini, nascut l'11 d'abril de 1937 a Prato, a la Toscana. Primer va ser aprenent d'electrònica i va treballar en el negoci tèxtil familiar. Seu germà era cantant de música popular en els Estats Units sota el nom de Rocco Montana, i Lando el va seguir cap allà. El germà va morir en un accident de cotxe el 1967 i el nostre tenor es va sentir inspirat per estudiar cant, vocació una mica tardana. El 1968 va guanyar el concurs Mario Lanza i tot seguit va començar a estudiar cant a l'Academy of Vocal Arts de Filadèlfia. Devia estar dotat pel cant, perquè el mateix any va debutar ja en aquesta ciutat americana com a Luigi El Tabarro, seguint la seva carrera bàsicament per Hispanoamèrica, Buenos Aires, Ciutat de Mèxic i Caracas, sobretot. I fou precisament en debutar en el Liceu el novembre de 1973 com a Osaka Iris de Mascagni, que va començar a cridar la atenció en els circuits internacionals. El 1976 es nacionalitza als Estats Units i esdevé membre de la New York City Opera, on hi romandria fins al 1979. Va ser cantant invitat a Boston, Washington i a Puerto Rico, i el 1982 apareix a l'Escala, a Bernani, el 1983 a l'Arena, en Baïda. Entre el 1992 i el 1998 hi actuaria cada any. La seva carrera va comprendre importants teatres europeus com l'Òpera d'Hamburg, la Deutsche Oper, l'Òpera de Viena, la de Múnich, el San Carlo de Nàpols, el São Carlos de Lisboa, l'Òpera de París, l'Òpera Comique, el Covent Garden, el Turí, Parma, Roma, etc. El Liceu també hi va cantar Turandot el 1984, el Requiem de Verdi el mateix any, Tosca el 1985, Andrea Chenier igualment el 1985, Aida el 1987 i el Trovatore el 1988. Amèrica va cantar a Chicago i en el Met, on va debutar el 1988 amb Aida, i també a San Francisco. Lando Bartolini va morir a la seva Toscana natal, a Pistoia, el 28 de juny de 2024, als 87 anys d'edat. I el sentirem tot seguit com a Radamés, Celeste Aida, amb la Budapest Filarmònica Orquestra dirigida per Tamás Pal.
Celeste cielo vorrei vinarti le dolci prezze del patrio suol. Un regalo certo sul climpo sorti. Ergerti un trono vicino al sol. Un trono vicino al sol. Un trono.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
I acabarem l'In Memoriam amb un altre director d'orquestra, l'espanyol Miguel Ángel Gómez Martínez, que va morir sobtadament a Màlaga el 4 d'agost d'enguany, als 74 anys d'edat. Havia nascut a Granada el 17 de setembre de 1949, en el si d'una família de músics. Amb només 7 anys va dirigir ja per primera vegada la banda municipal de Granada. Als 13 va obtenir el títol de professor de piano en el Conservatori de la seva ciutat natal i als 17 va guanyar el Premi Extraordinari de Composició del Conservatori de Madrid, ciutat on es va traslladar el 1964 per seguir estudis. Va continuar becat als estudis de direcció a Viena amb Hans Swarovski, obtenint el títol als 21 anys. El 1973 es produeix el seu debut com a director a St. Pölten, Àustria, actuant tot seguit a Lucerna i a Berlín, on va dirigir Fidelio. Espanya i va debutar el 1975 en el Festival de Granada. A partir d'aquí va començar una llarga carrera sent director titular i artístic de diverses orquestres dins i fora d'Espanya. Per exemple, del 1976 al 1982 fou titular de l'Òpera de Viena, titular de l'Orquestra Simfònica de Ràdio i Televisió Espanyola del 1984 al 1987, director musical del Teatre de Zarzuela entre el 1985 i el 1991, titular de l'Orquestra d'Euskadi, del 89 al 93, director general de música de la ciutat de Mannheim, Alemanya, del 90 al 93, director artístic i musical de la New Finnish Opera de Helsinki, del 93 al 96, director de la Simfònica d'Hamburg, del 1992 al 2000, director titular de l'Orquestra de València, del 97 al 2004, director general de música del Teatre de Berna, del 2000 al 2004, director del Teatre Nacional de Mannheim del 2004 al 2005 i des del 2004 director del Festival de Pasqua de Bayreuth. Entre el 2016 i el 2019 estigué de nou al capdavant de l'Orquestra Simfònica de Ràdio Televisió Espanyola. Ja veieu, un director molt ocupat. La seva activitat el va portar també als Estats Units i a l'Extrem Orient. Al Liceu hi va dirigir a Ida el 2003 i una funció en concert el 2004 de Levili i Edgar de Puccini. Gómez Martínez fou també compositor, activitat que practicava en el poc temps que li deixava la direcció orquestral. Guardonat amb nombrosos premis, destaco el que Òpera 21 li va donar el 2023 en el Teatre Principal de Parma de Mallorca. Premi honorífic a tota una carrera que va recollir amb bon humor i bona salut. Jo ho vaig veure dirigir una sola vegada i fou pocs mesos abans de la seva mort, el 10 d'abril d'aquest mateix any, a la Zarzuela, on va dirigir l'òpera Juan José de Pablo Sorozábal. Com he dit, la seva mort fou inesperada per a tothom. I ara el sentirem dirigint una raresa que Miguel Ángel Gómez Martínez va enregistrar en CD, el Rex Tremendae Majestatis de la Messa di Requiem de Gaetano Donizetti, amb Cheryl Studer, Jan-Hendrik Rotterdam i l'Orquestra Simfònica de Bamberg amb el seu cor.
Rest, the man is born.
Parlem d'òpera.
Ens han quedat encara en el tinter alguns personatges traspassats per l'In Memoriam, però hem hagut de tallar perquè toca presentar els personatges del mes de desembre. Començarem amb un tenor alemany, Ludwig Sutthaus, que va néixer a Colònia el 12 de desembre de 1906. Va començar estudiant cant com a baríton, però va canviar tenor. I el 1928 debuta a Kisgrà com a Walter dels mestres cantaires de Wagner, compositor que marcaria la seva carrera. Del 1932 al 1941 va pertànyer a la companyia de l'òpera de Stuttgart, d'on fou acomiadat per haver-se negat a afiliar-se al partit nazi. Va treballar a l'Estès d'Òpera de Berlín i després de la guerra la Deutsche Oper de la mateixa ciutat, on s'hi estaria fins al final de la seva carrera. Carrera que fou internacional, cantant a l'Òpera de Viena, a Covent Garden, a l'Escala, a les Òperes de París, Múnic, o San Francisco, al Colón, al Festival de Bayreuth des del 1943, on fou Sigmund, Walter i Loge, etc. En el Liceu hi va cantar Tristany i Isolde en dues ocasions, la primera, tres funcions, el gener de 1956, amb Astrid Wernai com a Isolde, la segona, una funció, el gener de 1960, al costat de Gertrud Grob-Prandtl. Fou un dels tenors preferits de Wilhelm Furtwängler, amb qui van registrar Tristany, Siegfried i la Valquíria. El 1954, aquesta que fou l'última gravació del famós director. A banda de Wagner, cantava altres papers, diguem-ne, forts, com ara l'Emperador, Die Frau in Schatten o Florestan a Fidelio. Va haver de deixar la seva carrera com a cantant, sobtadament degut a un accident de cotxe. Ludwig Sutthaus va morir a Berlín el 7 de setembre de 1971, 64 anys d'edat. I ara sentim-lo tot cantant l'ària Allmächter Vater de l'òpera Rienzi de Richard Wagner. amb la Berliner Rundfunk Symphony Orchester sota la batuta de Felix Lederer, un enregistrament de l'any 1946.
Thank you.
Per la meitat femenina d'aquest mes ens anem d'anar a Itàlia, d'on era originària la soprano Rossana Carteri, nascuda a Verona el 14 de desembre de 1930, però es va criar a Pàdua. A la tendra edat de 12 anys va debutar en concert i el 1948 va obtenir el primer premi del concurs de cant de la RAI, fet que li va permetre debutar amb òpera a les romanes Termes de Caracalla, interpretant l'Elsa de Lohengrin, el 1949. A la Scala hi debutaria el 1951. El 1952 debuta a Motello en el Festival de Salzburg, dirigida per Furt Wengler. El 1954 ho fa a San Francisco com a Mimi. El 1955 a Chicago com a Marguerite de Faust. El 1958 a l'Arena de Verona també com a Mimi. El 1960 a Covent Garden amb Tosca. I el 1961 a l'Òpera de París amb la Traviata. En els inicis de la seva carrera va fer diverses gravacions per als segells Chetra i RCA, així com va participar en algunes produccions televisives de la RAI, com ara La Notte di Figaro, La Traviata, Otello i Falstaff. La nostra soprano també va participar en les estrenes d'algunes òperes contemporànies, com ara Ifigenia de Pizzetti, el 1950, Proserpina e lo straniero de Juan José Castro, el 1952, Calzare d'Argento, també de Pizzetti, el 1961, i Il Mercante di Venezia de Castelnuovo Tedesco en el mateix any. Sorprenentment, Rossana Carteri va decidir retirar-se del cant a mitjans de la dècada dels 60, en poc més de 30 anys, per dedicar-se a la seva família. Una carrera, doncs, breu però prestigiosa. La nostra soprano, però, va viure molts més anys, morint a Monte Carlo el 25 d'octubre de 2020, a l'edat de 89 anys. I ara us proposo de sentir-la amb l'ària de Dina de l'Elisir d'Amore, Prendi per me sei libero, amb l'orquestra de la Scala dirigida per Tullio Serafin.
Torna a escoltar aquest programa a radiosabadell.fm.
Bé, aquest és el darrer programa abans de Nadal i com és tradició parlem d'òperes, volem felicitar amb una Nadala. En aquesta ocasió he triat una Nadala valenciana, la Nadala dels Mariners de Paco Muñoz, interpretada per Fèlix Estop, com a homenatge a la terra valenciana, devastada per una dana meteorològica i per la incompetència supina de certs polítics, que encara no han tingut la vergonya de dimitir. Una combinació explosiva que s'ha cobrat fins ara 223 morts. A tots ells i aquells que segueixen vius però que ho han perdut tot, va dedicada aquesta Nadala. I a tots vosaltres, amics i amigues oients, us volem desitjar que tingueu unes bones festes, en pau i tranquil·litat, i gaudint de família i amics, de tot cor. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Xiquet somiava pressera pel dolç bressar. Ros de panolla, ropellet d'ou, petal d'on brolla gota de rou. Ros de panolla, ropellet d'ou, petal d'on brolla gota de rou. A voreta de la mar, Josep somrient vellava, d'afany d'atzur que filava la randa d'un somiar. Blanca poncella lleuges a mi, rosa novella del meu jardí. Blanca poncella lleuges a mi, rosa novella del meu jardí. Una cançoneta blava com el cel del semillar. Bela llatina, quiet somiar, vol de gavina pel ribamar. Bela llatina, quiet somiar, vol de gavina pel ribamar. A voreta de la mar, un xiquet, una mareta, i la nostra Nadaleta en pregó d'un alborar. Bela llatina, quiet somiar, vol de gavina pel riu a mar. Bela llatina, quiet cançó mia, vol de gavina pel ribamar, per la llatina cançó mia, vol de gavina pel ribamar, per la llatina.
Contacta amb nosaltres opera@radiosabadell.fm.